Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Rebre una herència i transformar-la per fer reviure el somni. Rescatar motlles vells per crear coses noves. Trepitjar el fang i mirar l'infinit. Estar arrelat i voltar el món. La persona que seu avui al divan viu entre Campos, a Mallorca, on hi té la fàbrica, i Barcelona, on hi té la família. I ven rajoles a Londres, Lausana o Tòquio, per dir només tres ciutats on darrerament ha estat. Estudis d'arquitectura de tot el món el demanen perquè fabriqui els materials amb què vestir una botiga, un restaurant o una òpera. Podem presentar el nostre convidat com un empresari o com un rajoler, però segurament seria més exacte dir que és un artista que conserva les arrels i eixampla les branques al cel. Biel Huguet, benvingut al divan.
Moltes gràcies per convidar-me.
Rajoler i fill de poeta, vaig bé?
Sí, sí, això és molt bàsic, el bàsic.
És el bàsic.
A partir d'aquí, ja. Tot ve d'aquí.
Tot ve d'aquí, de ser rajoler i fill de poeta. És clar, quan un ho té interioritzat, això rutlla, té una coherència interna, però quan tu mires des de fora, sembla que les rajoles i la poesia no s'hi situïn al mateix camí.
Sí, sí.
Riu, em mira i riu.
Depèn de quin camí parlem. Hi ha autopistes que són aquestes, que són aquests gran Porcelanosa, Ikea, tot això són autopistes.
Això són autopistes.
I nosaltres tenim el nostre camí, que és un caminet, però és un camí maco, i que és més poètic, i és un altre camí, però que ens hi trobem molt còmodes.
Ens hi trobem molt còmodes, eh?
Sí, a poc a poc hem anat fent el nostre camí.
Però, per tant, no hi havia referències, pràcticament, per fer aquest camí. Referències, vull dir,
no.
Històriques. No.
Jo, de fet, és un problema que tenim a Mallorca en particular. A Catalunya, potser no tant, però a Mallorca en particular, que és que faltaven referències de moltes coses. Som una terra que mos hem hagut d'inventar. O sigui, jo, aquesta, recuperar el mosaic hidràulic a partir del 96 i...
Mosaic hidràulic, eh?
I convertir-lo en una cosa contemporània i internacional, pues ha estat una evolució que mos hem hagut d'anar a poc a poc fent el nostre camí sols perquè no hi havia referents i l'hem anat creant.
És un repte, era un repte.
Sí, bueno, no sabíem que era un repte i per
no
tant era anar fent i quan ho mires amb 27 anys de perspectiva,
sí.
Dius, això ha estat un viatge molt xulo. I no ho haguéssim dit mai, que acabaríem on hem acabat, i estem, per això, molt orgullosos de poder mirar enrere i veure com va ser de pas a pas, seguint amb aquestes metàfores, de mica en mica hem anat construint una cosa que fa 27 anys era impossible d'imaginar.
Quina olor fa el ciment?
A mi m'agrada en particular, perquè és una cosa que tot havia tingut, aquest, el ciment humit, aquest formigó quan cura, que fa aquesta olor d'humitat, aquesta humitat densa, a mi és una cosa que sempre m'agrada molt.
Sí, el record del ciment humit,
sí.
a on et trasllada, Biel?
No, era la fàbrica de mon pare. O sigui, de fet, això és una fàbrica que va muntar el meu avi l'any 33, ara fa 90 anys.
Sí.
I, per tant, clar, vull dir, sempre hem estat lligats al món del ciment, i el món del ciment ha estat un món molt important per l'arquitectura i la societat catalano-balear durant segles, i per tant veure com ha evolucionat aquests 90 anys, com era el ciment que feia el meu avi l'any 33,
com era,
abans de la Guerra Civil, i com era el que feia mon pare l'any 60, abans del boom turístic, d'aquella Mallorca preturística,
doncs
home, és un fil conductor molt maco.
A veure, la fàbrica la va muntar l'avi el 1933.
Sí.
El pare, poeta, i treballava de valent.
Sí.
Què feia el pare? Quina imatge hi ha del pare? Quina imatge tens?
Bueno, és que tot ha canviat. Jo ara quan miro 90 anys enrere, que a vegades potser diràs 90 anys amb una certa lleugeresa, i que no sembla massa, clar, jo dic que el meu avi el 33, clar, tot es feia amb ciment en aquells anys, també a Catalunya. Vull dir, perquè era aquest món del ciment, que era un món que fabricaven des de vigues a piques de cuina, o safaretges de cuina, o escales, o mosaics, i era tot amb ciment, se feia tot, tot el modernisme català, tot l'eixample, tot el, pues, l'arquitectura tradicional s'havia fet en ciment. El ciment era un material hegemònic i quasi tot es feia en ciment en aquells anys. Fins que, per tant, eren els anys del meu avi, quan mon pare, que el meu avi se va morir jove, i mon pare en 16 anys ja se va posar a treballar a la fàbrica.
Sí.
A l'any 62, clar, allò era una Mallorca preturística, amb aquell boom del que hi va haver, i clar, per tant, tot aquest boom va significar que aquella arquitectura tradicional, aquell modernisme també, però també arquitectura tradicional molt més humil, desapareixés de cop. Desapareixés de cop. Per tant, l'únic producte de ciment que mon pare feia, perquè era l'únic que li interessava en el món, en el mercat, en aquell moment eren vigues, vigues de formigó, que tenia molt poca gràcia, era molt avorrit, i clar, mon pare, per sort, realment el que li interessava era la poesia o la cultura. Per tant, mira, treballava a la fàbrica i després de treballar feia el que realment li interessava, perquè en aquells anys era tot molt avorrit i molt poc interessant.
Damià Huguet, poeta i editor també, no?
Sí, sí, sí.
Autor de més de 20 obres, ara ho dèiem, que va morir el 1996, amb 50 anys només de vida, molt jove. Com era el pare?
Mon pare tenia molt de matisos, però per mi, mon pare bàsicament era una persona, ara costa parlar-ne a vegades, però era una persona brillant, perquè és un fill únic que en 16 anys se posa a fer feina a la fàbrica en un poble de Mallorca que en el 62 allò estava deixat de la mà de Déu, i que en 16 anys comença a treballar perquè vol estar amb la meva àvia i vol quedar-se en el poble. Per tant, és una persona que és autodidacta i que aconsegueix, sent una persona molt brillant, pues aconsegueix formar-se, educar-se, i me crida molt l'atenció, per exemple, per explicar això, que mon pare, amb 22 anys, anava de crític de cinema a Cannes.
De crític de cinema?
I feia de crític de cinema a Cannes.
Vull dir, o sigui, ser rajoler i crític de cinema.
No va estudiar res, vull dir, va fer el batxillerat elemental,
sí.
I a base de formar-se i ser una persona brillant i creativa, aconseguir, pues, que el Diari de Mallorca, en aquest cas,
sí,
l'enviés de crític de cinema a Cannes, o a Sant Sebastià. Per tant, era una persona brillant i era bona gent, que va treballar molt, amb un context molt complex, però que mira, va tenir aquesta desgràcia, o vam tenir aquesta desgràcia, que se morís molt jove, però que realment 27 anys després és una persona que se la segueix valorant molt a Mallorca i en el món de la literatura, de la petita poesia, que és, la veritat és que és un orgull veure que després de tants anys mon pare segueix molt present per molta gent, i per tant això a mi també m'ha marcat moltíssim, evidentment.
Maria del Mar Bonet, que la tenim aquí amb aquest alenar, ens l'has triada, aquesta peça, per què?
Home, perquè per mi és una peça musicalment fantàstica. A dia d'avui, encara ara, és una música, que és una cançó que a mi m'emociona, per tant, m'agrada molt estrictament en clau musical, però per altra banda també apareix na Maria del Mar, que a més era molt amiga de mon pare, posa un exemple d'aquesta cultura catalana, d'aquests miracles que passen aquí, de gent brillant que tenim i que jo crec que sempre hem de celebrar.
Maria del Mar Bonet, ara ho dèiem, i Damià Huguet eren molt amics.
Sí, de qualque cosa m'enyor d'un temps passat, només és d'una Mallorca que tristament ha canviat un poc en la qüestió dels indrets hermosos que s'han espanyat per fer-hi masses construccions, per voler-los explotar turísticament tan massa i tant d'una manera arbitrària, no? Però a mi no m'agrada massa, per altres coses, pensar que un temps passat fou millor. jo visc el present i m'agrada molt viure el present i pensar en un futur un poc millor també.
Sentíem ara la Maria del Mar Bonet en un documental, Gavines i Dragons, emès a Televisió Espanyola de les Balears l'any 87. Era sobre ella mateixa amb guió d'un tal Damià Huguet. Compte tu.
Sí, no, jo el recordo, recordo el rodatge, i vaig anar...
Ah, sí? Sí, què recordes?
Sí, no, vull dir, és que... bueno, clar, han passat molts anys, però jo me'n recordo que jo feia primer de bub en aquell moment. I vaig anar a rodatge perquè allà de vora i en té molt bon record, perquè Maria Elmà és una persona que va ser sempre molt present a casa nostra i me sent molt identificat també amb el que ella deia d'aquesta Mallorca. Jo també intent fer, jo el que intent fer, però d'alguna manera és això, aquesta idea de belles que ells tenien, aquesta poesia aplicada en el món de la Rajola, des de la meva realitat, intentar contribuir a definir aquest món. Ella la feina de la música, mon pare de la poesia, i jo des de les Rajoles. Contemporàniament, des de les Rajoles.
A veure, es queixava d'un tipus de turisme, no? I consta que fa un parell d'anys vas anar al Senat, Pierre Huguet, en nom dels empresaris mallorquins, on demanaves una desturistització de l'economia. Sí. Què vol dir això?
Bueno, això forma part d'aquesta manera d'entendre el món i veure que a Mallorca, per una banda, tenim un doble problema, que és que tenim molts dels turistes, és a dir, per exemple, en 20 anys, l'any 2000 a Mallorca venien 7 milions de turistes,
sí?
I ara en venen 18 milions de turistes.
18.
De 7 a 18, en 20 anys, amb més que doblat. Per tant, és evident que aquest creixement ha comportat que visquen pitjor tots, visquen pitjor tots, perquè hi ha massa gent i està tot saturat i molt de llocs no hi podem anar i s'ha despersonalitzat i tenim una societat que ha crescut moltíssim desestructuradament, per tant, tenim molt de problemes i, a més, és una societat més pobra en tots els sentits, perquè aquest model turístic que tenim fa que, a més, la renda per càpita, que fa 20 anys era la primera de l'estat,
sí,
ara sigui la setena. Per tant, hi ha moltíssims motius per sortir d'aquest mantra que a Mallorca han tingut 60-70 anys, que vivim del turisme.
Sí.
Això, no, això ha permès que tot se pogués fer i que una minoria se'n beneficia molt, però que la gran majoria en surti perjudicada per molts motius. Per tant, hem de poder parlar de que no vivim del turisme i que això, aquest model no funciona.
I quin model hauria de funcionar? És a dir, anar al Senat i dir això no, i què seria? Això sí.
Jo el que intento fer, jo que he intentat fer moltes coses i ja tinc un cert bagatge, jo intent bàsicament fer-ho amb el meu exemple. Vull dir, podria, ara te podria dir coses, però què intento fer jo? Pues intento recuperar la indústria i mantenir la indústria. I a més tenir una indústria de producte local i defensar el producte local, que és un producte que té història, té tradició, té unes singularitats pròpies del nostre territori i, a més, aquesta indústria pues, l'han de modernitzar, l'han d'obrir al món, han d'aportar en el món la nostra singularitat i jo, la manera que tinc de parlar de quines alternatives hi ha, podria fer-ho, perquè ho he fet moltes vegades, de teoritzar, però sobretot ho intento fer en fets.
Avui al divan, Biel Huguet, empresari, rajoler, artista premiat, que si et mires la llista dels premis fa, doncs el 2022, bronze premis Ribella per Huguet, però que d'ençà del 2016 hi trobem Mallorca per Carme Pinós, l'Abecedari per Lluís Clotet, la col·lecció Alfredo Averli, i el 19 i el 20, amb en fi, premiat Huguet. How did that loneliness smile all the time? Shine your teeth till meaningless. Sharpen them with lies. How to Fight Loneliness de Wilco. Per què ens l'has triada, Biel?
perquè lliga amb aquesta idea de bellesa, de delicadesa, de que som molt d'aquí, però també som molt del món. Per tant, Wilco i els músics aquests americans formen part de la nostra quotidianitat també, perquè som molt d'aquí, però també som molt del món.
Estudis d'arquitectura han anat a buscar els terres hidràulics i el terrazzo, ho he de dir així, sí, no? D'Huguet, per Espais, per a Nike, per a Manolo Blahnik, per Gucci, per Tiffany's. Esclar, són noms d'aquells de pampallugues, no? Diríem, com des d'un poble de Mallorca has pensat que això pogués ser i com ho portes a dins del cos?
Molt bé, molt bé. Bueno, són coses que se van fent a poc a poc, vas arribant i tu creus en una idea de bellesa, que és aquest hidràulic i aquest terrazzo manual, matèric, que envelleix bé, aquesta cosa en caràcter, dins d'aquest món tan tecnològic, digital, impersonal, doncs aquestes coses autèntiques, i el que intentam és modernitzar-les i posar-les al dia i dur-les enllà, i per tant fer que això tan tradicional també pugui ser contemporani. I a poc a poc vas coneixent gent i una cosa d'ús altra, i a poc a poc molta feina, 27 anys de feina, fa que acabis arribant a molta gent que comparteix aquesta idea de bellesa, comparteix aquests valors.
Hem parlat una mica del pare, i de la mare no n'hem dit res. Què n'hem de dir de la mare?
Bé, ma mare també... clar, ma mare se va morir fa 5 anys, per tant, també és una cosa que també visc marcat amb això. Però ma mare, sense cap mena de dubte, va ser fonamental en mi. Vull dir, perquè, primer, perquè ma mare tenia 47 anys quan se va morir mon pare, i 3 fills, per tant, tirar endavant la família va ser complicat. I a part de ser complicat, jo, que era fill gran, pues, sempre vaig tenir, a part de l'afecte que pot tenir qualsevol mare pel seu fill, vaig tenir sobretot la confiança. Jo amb 23 anys vaig agafar la fàbrica i amb 23 anys vaig començar a fer coses, i sempre vaig tenir, dins moltes complexitats que hi va haver, vaig tenir tot el suport i tot l'afecte de ma mare. Per tant, per mi és una persona absolutament capdalt, a part d'una persona que a mi, com de valors, jo som molt hereu de mon pare, se parla molt de mon pare per moltes coses, però també mon mare és imprescindible en tot aquest engranatge. Sense mon mare tot, ni mon pare existiria.
Arquitecte tècnic, també va estudiar enginyeria en Biel Huguet, i dius l'arquitectura tècnica i l'enginyeria finalment es concreten en les rajoles, sí. I el Mediterrani, no? Deu haver-hi influència també del Mediterrani?
Sí, sí, sí. Jo és una cosa que m'hi trobo molt còmoda, perquè avui en dia aquest mosaic hidràulic, aquest terrazzo, tot el món en fa, però és una cosa que va néixer realment en aquest Mediterrani occidental nostre, amb herència de Roma, perquè tot això comença a Roma, però després va ser el nord d'Itàlia, el sud de França, per allà es comença a fer mosaic hidràulic i arriba a Catalunya, arriba a Balears a principi del segle XIX. Per tant, era una cosa molt mediterrània, i a mi m'agrada pensar que nosaltres, que a Mallorca de més, reivindicant molt tota aquesta mediterraneïtat, avui en dia poden fer aquesta contribució en el món global, una cosa molt mediterrània però que interessa també a tot el món.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, 15a temporada.
Les granges de pollastres tenen el llum encès a les 24 hores del dia perquè els polls o les gallines mengin i beguin incessantment, perquè engreixin aviat i siguin posats a peu de mercat en els més pocs dies. Als supermercats passa gairebé el mateix. La lluminària encega els ulls del comprador, l'enlluerna i l'al·lucina fins al punt de gairebé obligar-lo a carregar la carreta fins que vessi de capses, ampolles, saquets o bosses. De vegades s'ha de fer cua més d'un quart d'hora per poder arribar a la caixa, ofegats de suor, impacients i amb presses tothom. Amb el renou d'aquella gentada que remou els prestatges i empeny les carretes constantment, sadolls de llum, embafats de claror, de colors, de preus, de marques, d'ofertes premeditades. Després, havent arribat a casa, t'adones que un pot de tomàtica que tenies al rebost ja ha caducat, que una llauna d'espàrrecs blancs s'ha inflat de sobte, que una bossa de patates estava mig oberta i ara el producte és estantís, o que en aquell sac de taronges que havies comprat fa 3 dies s'hi han podrit 3 taronges, que n'han podrides 5 més. Tot una bogeria quotidiana. de verdures i verduretes, escrit al maig de 1993 dins de Les fites netes, Tuntal Damià Huguet, el pare del nostre convidat d'avui al divan, en Biel Huguet. Mira tu, que té 30 anys aquest text, però podria estar escrit de fa 10 hores.
Sí, 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 la veritat és que el temps, primer de tot, el temps passa molt ràpid, primer de tot, però després, això, mon pare tenia aquesta virtut que...
És com una visió, eh? Sí. Fins i tot de futur.
Sí, vull dir, està malament, no, està malament que jo ho digui.
No, no, no està molt malament, està molt bé que ho digui el fill, a veure.
Però mon pare era una persona molt brillant, era una ment privilegiada, jo no ho soc, també,
ah, no.
També ho tenc clar.
Doncs ja ho diem nosaltres, Biel Huguet, una ment privilegiada. No. El busc que de tot el món. Sí, estàvem aquí.
Sí.
Coques dolces, coques salades, què és això?
Això mos interessa. Tot fa u. Això que diuen a Mallorca, que tot fa u, per tant... tant
com és això? Tot fa u?
Tot fa u. Tot junt defineix defineix una identitat, des de la música d'Anna Maria Almà fins a les coques dolces i les salades i fins a poesia i fins a rajoles, tot és una manera d'entendre el món.
Avui amb Biel Huguet.
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant este fe i sa galleta, quan dius tu podries ser meu.
I aquí ha vingut Antònia Font en el divan d'en Biel Huguet. Què hi fa aquí, Antònia Font?
Antònia Font, una altra vegada. Vull dir, per una banda, és una cançó extraordinària, oh yeah, i per altra banda, és un referent generacional nostre, que han crescut amb ells i que ens fan sentir orgullosos de ser mallorquins i d'entendre la mallorquinitat.
I com se desmunta un bidet, cosmètics i Margarita Astor, ja sé com s'escriu Juliet, jo tant sa rosa i es cactus, i moltes més coses també, un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah.
I en Biel Huguet ha parlat ara de mallorquinitat. 1998 forma part del grup de persones que creen l'Espai Mallorca de Barcelona. Oh, ara riu. Una iniciativa de la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca i del Gremi d'Editors de les Balears. Una mena d'ambaixada cultural illenca a Barcelona?
Sí, va ser una aposta brillant d'un altre gran personatge que tenim, que era en Damià Pons, que en aquell moment era conseller, que va dir que hem de fer més presència cultura mallorquina a Barcelona, perquè Barcelona no saben massa, o Catalunya no saben massa què passa a Mallorca, i l'ideal seria fer una ambaixada cultural. I estàvem en Sebastià Alsamora i jo junts, que érem molt amics, i que érem tots dos exalumnes d'en Damià Pons, i li vàrem dir, mira, Damià, si vols, desenvolupar amb aquesta idea. I vàrem desenvolupar aquesta idea i vàrem crear Espai Mallorca.
I realment es necessita una ambaixada? O sigui, Mallorca necessita una ambaixada a Catalunya?
Sí, sense cap mena de dubte. Vull dir, Catalunya no arriba al que passa allà. Catalunya i Barcelona en particular, jo crec que té una mirada en general i té molts arguments per defensar-ho, molt centralista, pensant poc en la perifèria, poc en la resta de... no sap el que passa a la resta de territoris de parla catalana, i per tant jo crec que és molt necessari, encara avui, és molt necessari que Barcelona sàpiga el que passa, perquè si no saber explicar-ho a Barcelona, Barcelona no mira el que passa al seu voltant.
És la primera vegada que he dit la paraula mallorquinitat a tota la meva vida. De debò, eh? I ara penso, Biel Huguet, què és la mallorquinitat? Com la definiries?
Ara com podríem... hi ha moltes mallorquinitats, moltes mallorquinitats, perquè han passat moltes coses i Mallorca, la Mallorca que reivindicaven a Maria Alma Bonet fa molts anys que ha canviat, com jo te deia, per exemple, quan jo vaig néixer en el 72, a Mallorca hi havia 500.000 habitants, avui som 1 milió, per tant, han doblat, vull dir, una brutalitat, amb molt estranger, evidentment, no ha estat l'índex de natalitat que hagi pujat, amb molta gent de fora, del nord i del sud, I la veritat és que s'ha perdut molt el que era Mallorca. Mallorca manté encara ara una identitat molt forta, lligada en el territori, en el paisatge. Jo m'agrada pensar a vegades que és una societat que va estar quasi 700 anys aïllada, d'ençà que arribava la conquesta catalana en el segle XIII, fins a l'any 50-60, que jo te deia que va començar amb un pare, pràcticament no havien canviat res en 700 anys. I dels anys 60 a l'any 90, aquell 30 anys de boom, tot va canviar. I era una societat que no ha paït aquest canvi tan sobtat i tan ràpid, brutal, de població, de model econòmic, de quantitat de gent que hi viu, que, per una banda, té coses molt ancestrals i centenàries i medievals, perquè no havien canviat, però d'altres que han canviat molt de cop. Per tant, una societat molt desestructurada, però també amb unes arrels molt profundes.
I la llengua?
I la llengua, pues, és una altra cosa que també és present, i que però que li costa molt, perquè amb aquesta globalització, tota aquesta gentada que ve de fora, cal fer una militància, perquè tot i que encara tingui una presència molt majoritària, vull dir, tota aquesta gent que ve de fora, en general, sempre va cap en el castellà, i el castellà té tota una estructura que facilita que tingui una posició molt predominant damunt del català, però el català és bastant viu i segueix en prestigi.
Biel Huguet, avui al divan, rajoler, empresari, artista.
St. Martin's College, that's where I caught her eye.
Aquest Common People de Pau, per què ens l'has triada?
Bé, perquè aquí anem formant aquesta... Hem arribat aquí gràcies a moltes capes. I una de les capes per mi molt importants és quan jo tenia 22 anys, que me'n vaig anar a acabar la carrera a Londres.
Sí.
Vaig anar al curs 95-96 amb molt d'esforç dels meus pares. Me varen pagar viure un any a Londres, que era l'any que sortia el disc aquest de Different Class de Pulp, i a mi m'ha marcat molt aquest disc, m'agradava moltíssim, i vaig poder afegir una capa molt important a la meva identitat i a la meva visió del món, que era viure a Londres i mesclar la meva mallorquinitat amb ser també de Londres. Jo som molt de Mallorca, però també som una mica de Londres. Somewhere, so it started
there. Pot dir Londres, però, en fi, ha fet rehabilitacions a Lausana, que abans ho dèiem, no? I a Lausana hi havia també mosaics hidràulics, a Bèlgica, a Art Nouveau, ha pres part en edificis emblemàtics com la Filarmònica és de...
Chechen,
a Polònia. De l'estudi Barozzi-Veiga, eh? També aquest edifici per aquí van fer, diguem-ho tu, els revestiments de les parets, el bar, les escales, què
sí,
més?
Sí, ho varen fer tot, home, aquest era un edifici molt important, perquè és un dels edificis més importants que s'han fet des de Catalunya o des de Barcelona en molts anys, perquè va guanyar el Premi Mies van der Rohe, que és el premi més important que se dona cada dos anys a Europa.
Del 2015?
Del 2015, molt. I nosaltres en aquest edifici vàrem poder fer de tot. Pràcticament, gran part dels acabats són nostres, i era una manera, per mi, molt maca de dir la millor arquitectura que se fa a nivell internacional també se fa una altra vegada amb els artesans. L'artesania, que havia estat tan important d'estendre el modernisme d'en Gaudí,
sí,
i que havia desaparegut amb aquest boom, torna contemporanitzada, posada al dia, forma part també de la millor arquitectura contemporània del moment. I això per mi és un projecte molt important i molt emblemàtic.
Els Obama freqüentaven, i crec que freqüenten, el restaurant Orrigis Jaleo del José Andrés a Washington. I allà què hi han fet?
També hi van fer rajoles.
Què hi han fet? Hi fem rajoles, i fem rajoles, sí.
Sí, però home, simbòlicament tenia una càrrega molt important. Vull dir, això és un projecte fet des de Barcelona, fet d'en Juli Capella, que tenia molt bona relació amb en José Andrés, i amb aquí seguim també fent més restaurants, però per mi era una cosa simbòlicament molt important. Una serratjola hidràulica, el mosaic hidràulic que tothom coneix, i que quan jo vaig començar, si gent no se'n recordava què era, jo deia, mira, jo de l'Eixample, jo de Calàvia, aquelles alfombres, eh? I si sí. Ah, sí, l'hidràulic. I d'una cosa que és tant de Calàvia, que també pugui estar en el restaurant de Nova York, que trepitjaven Obama quan era president dels Estats Units i anava sovint perquè en José Andrés em va permetre una càrrega simbòlica molt important.
o edificis corporatius com el de Nike a Alemanya, que el terrazzo està fet amb gomes de soles de calçat esportiu reciclades. És a dir, això és Nike, doncs a veure què fem que hi tingui a veure. Això sí. És creativitat, no?
Sí, sí, sí. Com poden fer un terrazzo reciclant, perquè ens interessa molt reciclar i tal, i es van dir, mira, allò ja duguem a l'extrem lo de reciclar i reciclem resta de soles de sabatilla, reciclem-la i facem mobles de terrazzo reciclant els nostres propis restes. I mira, ho vàrem fer i és una cosa pues, que ha estat molt simpàtica.
Les rajoles de l'edifici Fòrum de Barcelona també són vostres.
Sí, sí, sí. També va ser una fita molt important perquè uns arquitectes molt importants, que eren els Herzog i de Meuron, varen fer l'edifici Fòrum. Ara fa ja 20 anys i varen fer una cosa que per mi és molt interessant, que es posa al dia la tradició.
Posa I com es posa al dia la tradició no, de les rajoles?
No era fer, facem rehabilitació, perquè ells volien fer un trencadís, diguem, facem un trencadís d'en Gaudí, sí. aquest trencadís sort d'en Gaudí, però facem un trencadís, no una restauració, que era lo típic fins aleshores, facem rehabilitació, restaurem, i diu, no, facem-ho, inspirem-nos en en Gaudí, però facem una cosa contemporània, i facem-lo més regular, més fàcil d'executar, i per tant, actualitzem la tradició, i facem no només restauracions. I jo, per tant, vull dir, és un edifici també molt emblemàtic de la mà d'una gent que són dels arquitectes més influents del món i que per mi tornava a ser aquest exemple. Poden ser una fabriqueta d'un poblet de Mallorca, sí. Però poden fer feina també amb els millors arquitectes del món.
La fabriqueta és a Campos.
Sí.
Molt bé. Però al Marroc també en tenim una altra.
Al Marroc ara n'hem muntat una, sí.
I tot plegat, quantes persones hi treballen?
Home, ara som una cinquantena.
Clar, llavors aquí, això és una empresa, s'han de pagar els salaris cada mes. Sí. No? Llavors aquí un artista, creador, la poesia, la recuperar la tradició, després innovar, obrir-se al món, resulta que ha de fer d'empresari. Això no està a la mateixa carpeta.
Sí, bé,
oh, sí.
És el que hi ha, és el que hi ha. Jo tenia el meu padrí...
Que és un aterratge a la realitat.
Que era molt emprenedor, el meu sí. padrí era molt emprenedor, i va muntar sa fàbrica, i era un home molt empenta, en aquells anys 30. Mon pare tenia aquesta visió poètica del món, i jo intentaria una mica de cadascun d'ells. I poden fer poesia, però sa poesia l'han de fer rendible. I per tant, això ha
la
de funcionar.
La poesia l'hem de fer rendible, gran idea, hem de fer poesia rendible.
Sí.
Oh, però llavors les rajoles són cares.
Pues les coses no són cares, jo m'agradaria pensar que no són barates, però no tenen per què ser cares, perquè poden fer coses que no siguin cares. Però si volen coses fetes a mà, si volen coses fetes a mida...
Una a una?
Això no,
peça a peça?
Clar, sí, una a una, això no pot ser barat. No pot ser barat. Podem intentar-ho fer en el Marroc, que així la mà d'obra ja és més barata, i poden fer coses més barates i més assequibles per les classes mitjanes i per molta gent. I poden trobar fórmules per ser eficients, perquè a mi m'interessa molt ser eficient. Però... tenim aquesta... Si o industrialitzem molt i és tot molt estàndard, molt igual, o si fem aquesta cosa més manual, més a mà, no serà barata. Però pot no ser cara. I, a més, sobretot, és una cosa ben feta que duri molt anys. La millor sostenibilitat i la millor eficiència també econòmica és fer coses que durin molt anys. I si hidràulic fa 100 anys que està posat i si el tractes bé i l'enceres, el neteges i el cuides bé, durarà 100 anys més. Això és realment sostenible i eficient.
Avui és el divan en Biel Huguet, empresari, rajoler, artista. Podeu anar ara al Disseny Hub de les Glòries a Barcelona i veure l'exposició Els nous realistes ja són aquí. Estarà oberta fins l'endemà de Reis, que seria com una mena, deia el Llatz Armoja a l'avantguàrdia, de posada de llarg de la nova generació d'arquitectes catalans i balears. La generació més potent i cohesionada des dels anys 80, que ve a afegir una nova baula a la cadena que va del modernisme a l'escola de Barcelona passant per diversos grups. N'estàs content?
N'estic molt content. N'estic molt content de ser part d'aquesta exposició i estic molt content d'haver pogut coincidir amb tota aquesta generació de gent catalana o balear que realment fa una arquitectura extraordinària i tot i que sempre hi hauria molt, és un discurs molt complex, hi hauria moltes coses a matitzar, però jo me sent molt, molt orgullós d'aquesta gran generació d'arquitectes que hi ha a Catalunya i Balears, que és la nostra generació, que han pogut fer feina junts, que han pogut créixer i aprendre junts, i crec que és un motiu d'orgull cultural pel país molt potent.
Avui nosaltres estem contents que en Biel Huguet sigui el divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Sit in silence, you look me in the eye directly, you met me, I think it's Wednesday, the evening.
Som ara sentint This Mess We're In, de PJ Harvey i Tom York, que et recorda, et veig amb els ulls en un altre moment, eh?
Bueno, és que és molt maco, vull dir, sí. És una cançó maquíssima i m'agrada molt PJ Harvey i sobretot m'agrada molt Tom York i Radiohead, que també conformen aquesta identitat multicultural que tenim, molt, molt arrelada, molt nostrada, però també que formen part del nostre dia a dia perfectament, i m'agrada molt.
Però no sabem si podríem dir distreure, però és ben cert que hi va haver uns anys, gairebé una quinzena, que la política va distreure. Com que no? Biel Huguet, la fàbrica, sí o no?
Sí, bé, jo me defines com a ciutadà compromès.
Ciutadà compromès, sóc un ciutadà compromès.
Per tant, jo intento ajudar a tenir una societat una mica millor i la política, pues, també hi he participat i m'hi he implicat per intentar tenir una Mallorca millor.
Primer amb el PSM, el Partit Socialista de Mallorca, que aquí de vegades semblaria que és una altra cosa, però és l'esquerra nacionalista.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè em considero una persona d'esquerres i em considero una persona molt lligada a Mallorca i a la cultura catalana, per tant, lo lògic és defensar la nostra terra des d'aquesta mallorquinitat, mallorquinisme polític que en deim, i jo hi he participat tot el que he pogut.
I què va ser Entesa per Mallorca?
Bueno, va ser una etapa més, varen fer una evolució de PSM, després va d'Entesa, la política és molt complicada, varen muntar grups diversos, i Entesa va ser una passa més dins aquesta reubicació del mallorquinisme polític, que va tenir una evolució quan va arribar en el poder. Després de molts anys de no ser-hi, en el 99 va arribar el primer pacte de progrés, després sí. De molts anys de governar el PP, i el 2003 va perdre el primer pacte de progrés i va tornar al PP, d'en Jaume Matas, en aquell moment, i per tant ja va ser un dalt a baix, i el mallorquinisme polític li va costar, després d'haver arribat, després de tants anys lluitant per arribar a poder perdre el cap de 4 anys, va ser un dalt a baix que va costar tornar a reubicar el discurs i veure quin era el seu lloc, i jo vaig ser en aquells anys complicats intentant ajudar i aprendre moltes coses a la vegada.
I ara veure la Francina Armengol allò presidint el Congrés de Diputats, quin efecte et fa, Biel Huguet?
Ambivalent.
Que bo. Per què?
Bé, jo a Francina la conec d'aquells anys, precisament, per tant, jo fa molts anys que la conec i tenc molt bona relació amb ella i la tenc amb una gran estima i la valor molt, per tant, és aquesta sensació de, amb una presidenta del Congrés que realment de diputats que reflexés l'ocurida del Congrés de Diputats, doncs seria una Espanya molt millor.
Com seria? Què hauria de reflectir el Congrés de Diputats? Va.
No, l'ocurida de reflectir, jo m'agradaria que fos com na Francina. Na Francina representa aquesta visió plural, empàtica, assenyada, amable. Si ella realment representés el Congrés de Diputats, que jo malauradament crec que no el representa prou, però seria una Espanya, sense cap mena de dubte, molt millor. Però malauradament aquesta tensió que veiem diàriament fa que això que hauria de ser més representatiu, aquesta manera d'entendre la política i aquesta manera d'entendre l'estat que té Francina, Això, malauradament, encara està molt en qüestió, molt atacat, i és una pena. I jo, per una banda, estic molt content de veure-la allà, per una altra, lament que Espanya igualment segueixi sense entendre aquesta visió de diversitat i de respecte i de seny, i per altra banda també l'enyora a Mallorca, perquè jo la voldria tenir a Mallorca, i perquè és una persona molt important per la política mallorquina, i espero que pugui venir per seguir ajudant una altra vegada en un futur a fer una Mallorca una mica millor.
Però Sánchez, el president espanyol, ha dit ben clar un cop, dos cops i tots els cops que calgui, que fa de la necessitat virtut. Ella llavors aquesta pluralitat lingüística, la llei d'amnistia, etc., tira endavant, suposo que amb rebaixes, no? O sigui, ja d'entrada ve l'època de les rebaixes, o si puc t'ho rebaixo, però aquí, com a mínim, ara ja sentim parlar català, parlar euskera, parlar gallec al Congrés dels Diputats, i la llei d'amnistia avança. Com t'ho mires? Et mires aquesta nova etapa amb esperança? Ja no dic amb il·lusió, dic amb esperança.
Sí, jo crec que sí, perquè evident, se normalitzen coses que fins fa uns anys, per conveniència electoral, per càlculs electorals, era una visió que se demonitzaven una sèrie d'actituds que aquí m'ho semblen molt normals. Per tant, a mi, veure que cada vegada hi ha més gent a Espanya que per convicció o per interès també acaba defensant aquesta visió de coses que haurien de ser normals i que no els demonitza, com inclús en Pedro Sánchez els havia demonitzades, jo crec que això és un avanç, perquè normalitza una manera d'entendre el món que a mi me sobta molt, veure com des de Madrid sembla que visquin realment un altre món totalment diferent en el que vivim nosaltres, i veure que se fan passes perquè la nostra manera d'entendre la política i el món sigui un poquet més acceptada i entesa, home, és un petit avanç que jo crec que hem de celebrar. Jo no som partidari de conflictes, jo som partidari d'enteses, i jo crec que això és una petita passa que hem de celebrar.
I la presidenta actual de les Illes també és de Campos, no? Què passa a Campos?
Sí, mira,
hi ha totes les tendències, també,
sí,
no?
Casualitats, però sí, és una persona que també és de Campos, que també és una persona que va a concerts d'Antònia Font, per tant, és un PP que té una base mallorquinista important, el que passa que és un PP totalment depenent de les dinàmiques de Madrid i que no exerceix la mallorquinitat com l'entendria, perquè viuen víctimes d'aquest discurs madrileny, aquesta caverna de Madrid que és incendiària i que no, jo crec que no contribueix a res bo per la majoria.
En Biel Huguet va encapçalar també un grup d'empresaris que van invertir per crear l'Ara Balears, vinculat al diari Ara. Que ho toquem tot, eh? Pensava que només teníem rajoles pel món, però no.
Sí, som ciutadà compromès.
Ja, sí, som ciutadà compromès.
No és fàcil.
S'han de tocar tots els instruments de l'orquestra, no?
Sí, ho tocam una mica tot. És que tot és molt precari, tenim un país molt precari, per tant, hem d'intentar ajudar en tot el que puguem.
Què fa aquest Boys Don't Cry de The Cure?
Bueno, jo crec que va ser la meva primera passa, que jo record en 14 o 15 anys,
sí?
La meva primera visió del món. Per tant, la meva primera capa d'aquesta cosa que jo intent reivindicar, que és aquesta, a ser molt d'aquí i ser molt del món. La primera capa que me'n vaig dur va ser segurament amb The Cure i aquell disc i aquelles cançons de Starting on a Beach, que realment va ser una cosa que a mi m'ha marcat molt quan era molt jovenet, i que m'ha anat polint, tirant, enriguint amb PJ Harvey's i Wilco's, però realment ells varen ser els primers.
Biel Huguet al divan.
Sí. If it be your will that I speak no more,
if it be your will,
and my voice be still as it was before.
I aquesta d'Anthony and the Johnsons?
També la vaig posar perquè m'agrada molt, Anthony and the Johnsons m'emociona molt, però crec que també lliga amb el que te deia abans, vull dir, això és una versió de Leonard Cohen, per tant les noves generacions agafam i som hereus de gent com en Leonard Cohen i també posam al dia les cançons d'en Leonard Cohen com va fer d'aquesta manera tan meravellosa Anthony and the Johnsons.
Sentim les músiques i anem al cinema.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Som a Pulp Fiction de Quentin Tarantino, una pel·lícula per molts considerada com l'obra mestra de Tarantino. Per què t'agrada?
Jo també, perquè és una pel·lícula que record que form bàsic en la meva formació. Quan jo estava a la universitat, la vaig anar a veure mentre estudiava, i tot aquell univers tarantinià va ser molt impactant amb aquells 20 i pocs anys que jo tenia, i també me'n sent molt hereu i també estic molt content de veure com m'ha acompanyat i me segueix acompanyant en Tarantino, com me segueix agradant molt, i és un referent generacional sense cap mena de dubte.
Biel Huguet.
I had taken Horace Greeley's advice literally.
L'home que va matar Liberty Valance de John Ford, que aquest western...
Home, és una pel·lícula molt xula, molt xula. A mi m'agrada molt el cine. I de petit, mon pare era molt cinèfil i tenia una obsessió perquè era una videoteca i gravava pel·lícules en beta, en maig, en aquells anys. I jo era petit i m'aporava westerns, i dins dels westerns, que n'hi ha moltíssims, doncs aquest de l'home que va matar Liberty Valance és un western que encara ara el veus i és extraordinari.
Un cop no... Sorge sige mal. Wo haben wir?
In the mood for love, en català desitjant estimar, o encara why, però que de fet la traducció literal del títol original seria La magnificència dels anys passa com les flors. Què?
Belles absoluta, i és una cosa que a mi m'agrada, aquest contrast amb això tan punky, tan animal d'en Tarantino, amb aquesta bellesa permanent de tot el que toca en Wong Kar Wai.
I si mirem algun dels llibres que ens ha triat en Biel Huguet, ens aturem a La forma de l'aigua d'Andrea Camilleri. Quan feia que no passava una nit de dormir com Déu mana? Ara tenia aquell cony de dolor darrere el bescoll que no li donava repòs. Continuava tant si s'estava quiet de panxa avall com de panxa en l'aire. No hi feia cap diferència. El dolor seguia, somort, fastiguejador, sense punxades, que potser era pitjor. Va encendre el llum, eren les 4. A la tauleta hi havia encara la pomada i el rotlle de gasa que havia fet servir per a Ingrid. Ho va agafar, davant el mirall del lavabo es va posar al clatell una miqueta de pomada que encara potser li calmaria el dolor, i després amb la gasa es va embolicar el coll i va fixar-la amb un tros d'esparadrap. Potser se l'havia posat massa forta, li costava bellugar el cap. Va mirar-se al mirall i va ser llavors que un flaix encegador li explotà el cervell. Va obscurir fins i tot la llum del lavabo. Li semblava com si fos un personatge de còmic que tenia el poder dels raigs als ulls. Per què ens has triat La forma de l'aigua?
Perquè m'agrada molt Andrea Camilleri. Me sembla un personatge fascinant, la seva història, i també perquè fonamenta aquesta a mi m'ha ajudat també a construir aquesta idea de mediterranitat, un sicilià que viu a Roma i que té un univers d'illa mediterrània que també ajuda a definir la meva identitat, i me sembla un personatge extraordinari, i aquest és un podria triar qualsevol llibre perquè a mi el que m'agrada és ell i tot el que representa.
I la família? Què tal és en Biel Huguet en família ara? És que ja anem acabant i ara jo ja vaig fent.
Tinc dos fills petits,
sí.
que viuen a Barcelona, per tant jo estic sempre entre Mallorca i Barcelona, la meva dona treballa aquí i intent disfrutar tot el que puc aquesta vida familiar. Faig molta feina, viatjo molt pel món, però tot això ho faig per la meva família, al final, per meus fills, i per intentar que estiguin el millor possible i que tinguin un exemple el millor possible. Per tant, jo, els que han crescut sense pares, o que els pares se varen morir joves, és una cosa que aquestes relacions encara les sentim més vives.
El meu pare, que va sebre morir damunt els meus 10 anys esblanqueïts i mirant aquesta verda cara. I també a en Biel, a Gabriel, perquè algun dia pugui esmenussar l'aspre carnadura d'aquests versos.
Sí, mon pare se va morir, el meu avi, que mon pare tenia 10 anys. Per tant, és una cosa que el va marcar i jo pues, he vingut a darrere i jo som hereu de tot això. I jo el que intent fer és fer la meva contribució, la meva pròpia visió, la meva aportació, però a partir de totes aquestes capes que t'he anat explicant, que són les que... Com hem arribat aquí? Per moltíssimes coses, entre elles totes aquestes capes familiars.
Imagina't d'aquí 150 anys que hi hagués una mena de Wikipedia, però de frase i mitja, una mena d'autodiccionari. Tu com et definiries? Per algú que d'aquí 150 anys ho mirarà?
Home, això és molt difícil, això és molt difícil. Però a mi m'agrada pensar que jo defens una idea de bellesa, uns valors, a través de la meva eina, que és l'arquitectura, el disseny, i que des d'aquesta manera podem reivindicar i defensar una manera d'entendre el món.
Un ciutadà compromès.
Ciutadà compromès.
Empresari, rajoler, artista.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
No te'n vagis gaire lluny, encara que venguis rajoles per tot el món, que necessitem. No. Necessitem persones compromeses com tu.
Bueno, no tinc previst anar-me per ara.
Gaire lluny, he dit, no te'n vagis gaire lluny. Biel Huguet, moltes gràcies per venir al divan. Moltes gràcies per el teu compromís.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Hem fet aquest divan en Biel Huguet gràcies al guió de Matías Salom, amb la producció d'Arlet Rodríguez, les gravacions de Blai Iniesta, el muntatge de Josep Lluís Santissó i aquí Sílvia Coplo, que ha vingut, com sempre, a escoltar i aprendre. És una sort, no ho digueu a ningú!
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i es teu submarit i apartat. Jo tant estafé i sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. Escriu Juliet. Jo tant sa rosa i es cactus i moltes més coses també. Un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. T'ha divertit el que has escrit quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos, exercir d'estanyir.
lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes, vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant sa fruita vermella i quan t'acabi riuré de la pots nen no fars princeses.
If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide. Spoken for, if it be your will, if it be your will, that there is a voice from the broken hill, and I will sing to you. Cheers.